Escoltes A mig matí.
Mig matí, sintonia de cine. Antonio Barrero, molt bon dia. Què tal?
Bon dia, Sònia. Bé, molt bé. I tu?
Fresquet, eh?
No, fa bo, no? Fa bo.
Fa bo, això és sí. Fer bo. Ui, no sé pas. En fi, que sí, que fa bo. Bon temps per anar al cinema, no?
Sí, sí, sí. Sempre és bon temps per anar al cinema.
Sí, perquè allà s'està bé, no fa fred, no fa calor,
faci
no?
Faci fred, faci calor, allà trobes sempre la temperatura adequada.
Exacte.
Reivindiquem el veure el cinema a les sales.
Exactament. Antonio, avui de què ens parlaràs?
Doncs parlarem d'històries que no es poden explicar, d'ossos humans, del planeta Venus i del suro. Suro entès com a l'escorça de l'alzina i el suro com a present del verb surar, que vol dir flotar. Suro, floto.
No me vas a contar nada.
Creo que se lo tendríamos que decir.
Pues yo no veo por qué.
Es que es difícil entender.
Fácil no es.
No sé por qué se ha enfadado.
Bueno, ya sabes cómo es.
La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo.
No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no?
Tienes que follar.
Eso es, tienes que follar.
Creo que tenemos que ser sinceros en uno con el otro.
No estoy segura.
¿El qué es mentira?
Todo lo que he contado.
Ella se quedó embarazada, pero era de otro.
Parece mi perro. Está todo el día alrededor mío, no para de mirarme.
¡Laura!
¿Qué?
¿Con quién hablas?
¡Nada, voy!
¿Por qué nos mintió?
Todas lo hacemos, ¿no?
Estem sentint el tràiler de Històries per a no contar. L'última proposta del Sesgai, pel·lícula d'aquest any, 2022. Sesgai, recordem que és el director, entre altres, de Sentimental, d'Una pistola a cada mà, de Truman, etc. I en aquest cas que ens ocupa és una comèdia a l'ús de 99 minuts. Es va estrenar al Festival de Donostia, és candidat als Premis Gaudí i era candidat als Premis Goya, però malauradament no ha obtingut cap nominació. El guió és del mateix Sesgai i d'un col·laborador habitual seu, que és el Tomàs Aragay, la música importantíssima de l'Arnau Bataller i té un elenc actoral impressionant. Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Ana Castillo, Àlex Brendemühl, María León, Eva Reyes, José Coronado, Alexandra Jiménez, Alejandra Onieva, Maribel Verdú, Nora Navas, Kim Gutiérrez, Bryce F., Verónica Echegui, Javier Cámara, Belén Cuesta i Eudald Font.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. De què va la pel·lícula? Doncs la pel·lícula explica situacions en què ens podem reconèixer i que preferiríem no explicar. Per això el títol, Històries per no contar, per no explicar. I que en qualsevol cas fins i tot voldríem oblidar. Són trobades inesperades, moments ridículs o decisions absurdes. 5 històries, desconnectades entre elles, amb una mirada àcida i compassiva cap a la incapacitat que tenim de governar les nostres pròpies emocions. El més hàbil observador del comportament humà dels nostres directors, que és Sesgai, en aquest cas, submergeix aquí en una altra lliçó sobre el patetisme de l'ésser humà i ens torna a posar davant d'aquest mirall que ja no és tan deformant perquè ens reconeguem en alguns dels personatges. Els personatges són de classe mitjana, urbanita, i són els personatges que poblen habitualment els seus relats. Doncs bé, és això, vol que ens reconeguem en alguns dels personatges, en algunes situacions que planteja, o fins i tot en els simples gestos que està plena la pel·lícula de gestos.
I s'aconsegueix? Ho aconsegueix?
Sí, tot i que, bueno, hi ha alguna crítica que la deixaré pel final. Sí, ho aconsegueix, ho aconsegueix. De fet, la pel·lícula enganxa molt, és a dir, és una pel·lícula recomanable per riure i passar-t'ho bé de totes, totes. Mm-hmm. I, de fet, el cineasta recorre a una fórmula que ja li ha funcionat, és la mateixa estructura que va fer servir amb una pistola a cada mà. Són 5 històries, com he explicat, són episodis concrets, però aquí és molt més irònic, és punxant, és més feridor i fins i tot és molt més cruel amb les seves criatures, a les quals col·loca en situacions molt enutjoses, força enutjoses. I tot perquè, en el fons, acabem rient-nos de les nostres pròpies misèries i contradiccions. Vaja, de nosaltres mateixos, que és un dels exercicis més sans que hi ha, i sobretot i en els temps que corren.
Totalment d'acord.
Amb la inestimable ajuda del seu inseparable guionista, Tomàs Aragay, el duet recorre diversos estadis de la comèdia, des del vodevil clàssic, aquest primer magnífic episodi amb el trio Darín, Castillo i Javier Rey, per mi és el més bo, fins al mateix toc Lubis d'algunes de les històries que venen a continuació, i passa també per un humor menys subtil i en ocasions també fins i tot jo diria groller. I alhora retalla diàlegs sobre els secrets, les mentides i les mitges veritats que sempre sonen a la perfecció, posades a la boca d'un repartiment que és insuperable. Déu-n'hi-do el poder de convocatòria que té aquest director i com l'encerta gairebé sempre escollint l'actor i l'actriu idoni per a cada perfil.
Que això és molt complicat, no? Ha de ser molt complicat.
És molt complicat.
Ha de conèixer molt bé aquests actors.
Suposo que quan escriuen el guió ja estan pensant en l'actor que els encarnarà. Sí, perquè és que estan a la mida. I jo vull fer una menció especial a José Coronado perquè fa una creació inoblidable i que m'agradaria molt veure el José Coronado, que és un actor insuperable, sí. Molt més sovint fent comèdia, perquè no estem habituats a veure el Coronado fent comèdia, sinó més aviat fent drames.
I tant.
I és un dels que està millor. Estan tots molt bé, eh? Val a dir, però, que la pel·lícula té un to una mica masclista, és el defecte que jo li trobo, és a dir, en el guió hi ha qüestions que ratllen una mica el masclisme, que potser és volgut, no ho sé, però en els temps que corren no és gaire... No és gaire correcte, això. I després, a algú li sonarà un cinema una mica ja passat perquè recorda situacions i temàtiques que ja hem vist. Tot i així, la pel·lícula és divertida. És divertida, sí. I la pel·lícula la recomano de totes, si vols passar una estona agradable.
Molt bé. Es pot veure als cinemes, doncs, Antonio?
Es pot veure als cinemes encara està als cinemes al Cine de les Gavarres. Es va estrenar la setmana passada i penso que tindrà encara alguna setmana més perquè he vist que té molta afluència de públic.
There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? We kill the flame.
You don't think I'm a bad person?
You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. But you pull on one little thread and...
I'm ready. My lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. You want it darker? We kill the flame.
La música fa una mica de por, eh? Ei, Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do. Estem sentint el tràiler, que és un tràiler fet bàsicament a base d'imatges, i és molt encertat que sigui així, de la pel·lícula Fins als ossos, de Luca Guadagnino, proposta actual, 2022. Luca Guadagnino, per si algú cinèfil està al cas, és el director de Call Me By Your Name, que és una de les pel·lícules que...
Que en vas parlar, no?
En vaig parlar, sí, fa uns dies. I també de Suspiria. És un director italià, que de fet està fent la carrera a Amèrica. De fet, la pel·lícula és una coproducció italo-americana. Dura 130 minuts, és més de les dues hores. I és una pel·lícula d'amor d'una banda i de terror per l'altra. I això es pot conjuminar? Doncs sí, Luca Guadagnino ho aconsegueix. Es va estrenar al Festival de Venècia i allà es va endur el premi a la millor direcció al Luca Guadagnino i també el premi a la millor actriu emergent a la Taylor Russell, que és la coprotagonista amb l'actor Timothée Chalamet. i va ser la pel·lícula que va clausurar el Festival de Sitges fora de competició, que em traca el barret davant de l'Àngel Sala perquè programa aquesta pel·lícula. En la sessió de Cloenda és molt agosarat perquè és la sessió en la que van les autoritats, gent que habitualment no va al cine, que va fer-se la foto, és la sessió una mica dels polítics, de les senyores dels polítics, i la pel·lícula és almenys indicat per totes aquestes persones.
És molt atrevit, l'Àngel Sala.
És molt atrevit i la pel·lícula també és molt atrevida. Com us deia, els actors són la Taylor Russell, que està increïble, el Timothée Chalamet, que de fet és un actor emergent que té també un camí, penso que molt potent pel davant, i el Mark Rylance amb un paper secundari, però no menys important. Explica la història, aquesta pel·lícula, del primer amor entre Maren, una noia que està aprenent a sobreviure al marge de la societat, i Lee, un rodamón amb idees molt intenses que viu marginat. Quan es coneixen, s'uneixen en un viatge de 1.000 milles que els porta per carreteres, passatges ocults i camins alternatius pels Estats Units de l'època del Ronald Reagan. Però malgrat els seus esforços, tots els camins condueixen als seus aterridors passats i a una última parada que determinarà si el seu amor pot sobreviure a la seva manera de ser. De què estem parlant? Doncs mireu, encara que podríem buscar-se paral·lelismes amb altres pel·lícules que han tractat el tema del canibalisme, des d'una certa abstracció formal o apropant-se a la temàtica des d'una perspectiva més realista com la pel·lícula Viven, l'últim film de Luca Guadagnino remet millor a una estimulant tradició del cinema nord-americà, la dels relats dels adolescents que fugen, però en aquest cas fugen del seu propi instint com a devoradors de carn humana, recorrent el país mentre intenten trobar un destí i un sentit a les seves existències. La llum, els gossos, l'itinerari i fins i tot la banda sonora ajuden a entendre aquest recorregut. La forma de Guadagnino d'encarar el canibalisme és frontal, realista, sense mitges tintes. Uns maten per menjar, altres oloren un cos que està a punt de morir i esperen pacientment per sadollar la seva set de carn humana. Guadagnino no jutja, comprèn, ni tan sols és efectista, malgrat que hi ha algunes escenes gore absolutament necessàries per l'evolució de la història. La seva pel·lícula és un retrat de l'amor, ho he dit al principi, i de la soledat. És una història de terror, però és una història d'amor, per mi, total, tot i que, és, evidentment, no és gens convencional. No és una pel·lícula que recomanaria, però que és una pel·lícula que podem trobar al Zocine, i si he despertat la curiositat d'algú i us agrada aquest tema, aneu a veure-la. No és una pel·lícula que, a veure, que et remogui els budells, però sí que, evidentment, tracta el tema del canibalisme. Però fa amb una perspectiva molt bonica, molt dolça, molt tendra, i és una història d'amor que, de fet, ells tenen un passat del que volen fugir i pensen que l'amor ho resoldrà, i volen enfrontar-se amb aquest viatge que fan, amb aquest destí que tenen predeterminat, i bueno, cal veure si ho superen o no en el final.
Sí, no hi haurà gent que li agradi la pel·lícula. Jo és a que, mi, no sé, això de l'amor i el canibalisme, a mi no...
A mi em va encantar.
Sí?
Sí, a més vaig parlar amb l'Àngel Sala i m'ho va dir, diu, què t'ha semblat? Dic, m'ha semblat genial, dic, ara ets molt valent, és que li vaig dir en persona. Diu, sí, sabia el que feia. És una pel·lícula interessant, però evidentment no és recomanable així d'una forma genèrica i general.
Per tota la família no és.
No, evidentment que no, de cap manera.
No sé, a mi sí, deu ser interessant, però has de patir molt en aquesta pel·lícula.
Pateixes, sí. La pel·lícula fa
patir. Amb el que has explicat.
I no pel gore, pel que és un... És
l'angoixa, aquest intent, no?
L'angoixa de que volen sortir d'aquí i no poden.
Uf.
Sí.
En fi, es pot veure als cinemes, no?
Sí, es pot veure.
Doncs vinga. Valents i valentes.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches.
El mensajero está listo.
Ya está aquí.
¡Déjala!
¡El mundo no sería ni Dios!
Bé.
Uf.
Una altra proposta també arriscada. Estem parlant en aquest cas de Venus. L'última proposta del Jaume Balagueró, el lleidatà Jaume Balagueró, que el vam tenir com a membre del jurat del FICA, i que és l'autor de la saga REC, i, entre altres, Mientras duermes, Lo sin nombre, Dark, etc. Venus és una pel·lícula de terror. Està produïda per l'Àlex de la Iglesia, amb la seva nova productora de Fear Collection, i té 100 minuts de durada. Es va estrenar al Festival de Sitges, va ser la pel·lícula que va inaugurar el festival, en aquest cas també fora de competició, però no és tan atrevida i gosarada com la que acabo de comentar. Guió de Fernando Navarro i Jaume Balagueró, la música importantíssima i xula, a més molt potent, de Vanessa Garde, i té una intèrpret increïble, no l'havia vist mai, Esther Expósito, i després altres secundaris com Ángela Cremonte, Magui Mira, Fernando Valdivieso, Federico Aguado i Inés Fernández. De què va la pel·lícula? Lucía és ballarina a una discoteca tecno de Madrid. Una nit, després d'un espectacle, roba una bossa de viatge plena de pastilles d'èxtasi de la taquilla del propietari del club. El porter l'enxampa, però ella aconsegueix fugir, tot i que en l'últim moment és apunyalada en una cama. Sagnant molt, molt profundament i volent evitar l'hospital, Lucía busca refugi a casa de la seva germana i la seva neboda, que viuen a l'extraradi en un bloc de pisos ruïnós que s'anomena Venus. De seguida, Lucía comença a notar que hi ha alguna cosa estranya en aquell lloc, en aquest bloc, així com el comportament dels veïns que eviten tampoc és gaire normal. Balagueró aquí signa un triomfal retorn als seus orígens en el cinema de terror amb Venus, un gènere que porta compromès des de fa, amb el que està compromès des de fa 3 dècades i que va brillar amb el passat amb la franquícia REC, que tothom recordarà. Precisament REC enguany celebra el seu 15è aniversari i films com Darkness, per mi del millor que té el Balagueró. Ara, en aquest cas, ens torna a demostrar el seu domini per transformar el suspens en pura fantasia i terror, portant-nos d'un narcothriller de barri a una història de monstres i divinitats. No estem parlant de terror a l'ús, estem parlant de el planeta Venus, la conjugació dels astres i les divinitats. Venus és una barreja de thriller d'extraradi amb elements de terror còsmic. La millor carta de la pel·lícula és la seva impressionant protagonista, com he dit, l'Esther Expósito. El film transita, va passant per diferents llocs comuns en la seva filmografia d'ell mateix, però també té punts de connexió amb altres pel·lícules del seu company, el Paco Plaza, que és el que el va acompanyar amb la saga REC. I el Paco Plaza després ha fet pel·lícules com ara Verónica i l'Abuela, i tenen referències, hi ha alguna referència que recorda Verónica o l'Abuela, aquesta Venus. Comença, de fet, com un thriller a l'ús, amb molta adrenalina, és una persecució bestial, fins que apareixen aquests elements rituals i de terror còsmic. És aleshores, quan ja la pel·lícula està molt avançada, quan el film es deixa anar i prem l'accelerador d'una forma bestial i automàticament connecta amb els fans del gènere, fans del tipus Sitges, i és en aquest tercer acte quan més inversemblant es torna la trama, quan el carisma d'Esther Expósito salva la funció brodant el seu moment Scream Queen i fent que oblidem les mancances de la pel·lícula, perquè sí que té alguna mancança. En definitiva, és una estranya barreja de gèneres que, gràcies al magnetisme de la seva protagonista i a una cuidada posada en escena, la posada en escena és bestial, aquest bloc de pisos està increïble, tot el que allà passa, i aconsegueix satisfer gratament els fans del gènere. S'estrena avui als cinemes o Cine de les Gavarres amb totes les sessions, i penso que també està en l'altra sala, la del centre comercial, que no recordo.
Yelmo.
El Yelmo, sí, també està allà. Recomanable, millor que Fins als ossos, sí, però aquesta no fa patir tant, perquè evidentment hi ha distància entre el que t'expliquen i tu, espectador. Però també, evidentment, és pel·lícula de terror i pel·lícula de gènere. Interessant, té el seu punt. No és la millor pel·lícula per mi del Balagueró, però no està malament.
Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del part.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
És una mica pijo, no, tot això?
He canviat el nostre cotxe.
per això.
No t'has tornat boig o què, tia?
Ei, perdona, tu qui ets?
És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill.
Molt bé. Hem sentit el tràiler de Suro, una proposta que s'estrena també aquest cap de setmana, una de les propostes més interessants del que avui us plantejo, potser la que més.
Apta per tothom.
Sí, aquesta és apta per tothom. I estem parlant d'una pel·lícula catalana i en català, cosa que no és habitual i, per tant, evidentment, això em fa molt feliç. Com he dit abans, Suro fa referència a l'escorça de l'alzina, de l'arbre, i també fa referència a aquest suro de floto, de mantinc damunt l'aigua o damunt de qualsevol altre líquid. I té aquesta doble significació i la pel·lícula això ho explica molt bé. És l'òpera prima del Miquel Gurrea. Miquel Gurrea és un director basc, viu a Catalunya, està format a Catalunya, a la Pompeu Fabra. És aquesta la seva òpera prima. Estem parlant d'un drama, és un drama amb totes les de la llei, i la productora és l'Astor Media i Malmo Picture, i també hi ha col·laboració d'Euskal Televista i TV3. Dura 116 minuts, dues hores, però he de dir que passen molt bé. La vaig veure al Festival de Donostia, quan es va estrenar, amb tota la pompa, el glamour, els aplaudiments que va haver, van haver 5 minuts seguits d'aplaudiment al final.
Caram.
I la Vicky Peña i el Pol López Drets d'Empeus.
Vicky Luengo, no?
Ai, perdó, Vicky Luengo, sí, no ho he dit bé. Plorant tots dos d'emoció, i el director també, molt emocionat, tots dos. És pel·lícula candidata als Premis Gaudí, tindrà unes quantes nominacions, i els Goya, que ja es van saber les nominacions, n'ha obtingut dues. Nominació a la millor direcció novell pel Miquel Gurrea i nominació a la millor actriu per la Vicky Luengo. Per tant, és una pel·lícula que, bueno, se'n sentirà parlar. És interessant, és una pel·lícula que trenca els esquemes i que la recomano de totes. El guió és d'ell, del Miquel Gurrea i del Francisco Kosterlitz. La música, que és total, és una banda sonora molt xula, el tràiler es pot copsar, és de la Clara Aguilar. I, com he dit, els intèrprets principals són la Vicky Luengo i el Pol López, tot i que hi ha actors i actrius secundaris, i, a més, actors naturals, actors que no havien fet mai cine, com són els treballadors que extreuen el suro dels arbres. De què va la pel·lícula? Ho barrejarem el comentari i la sinopsi. La Vicky Luengo, que és l'Helena, i l'Ivan, que és el Pol López, es proposen començar una nova vida als boscos d'alzines sureres. Ells són urbanites. I aleshores es proposen canviar de vida i volen anar a viure això, volen anar a viure a l'àmbit rural. Però, evidentment, tenen un punt de vista diferent sobre en general, tots els temes, però, evidentment, comencen a afrontar aquesta forma d'entendre la terra, la vida i aquesta nova etapa que volen començar. I això els provoca tensions. És un estiu molt calorós, hi ha perill d'incendis i, evidentment, això no ajuda a millorar les coses, ni les coses en el terreny de l'àmbit natural de les sureres dels boscos, ni tampoc en la seva relació. Aquest és l'argument així, per sense desvetllar massa de suro. Uh-huh. Aquest cineasta que, com he dit, va néixer a Sant Sebastià el 85 i que s'ha format a la Pompeu Fabra, s'ha rodat en català i en diverses localitzacions de l'Empordà, i sense cap intenció de fer comparacions improcedents amb el fenomen d'Alcarràs, Suro ha aconseguit, de moment, la fita de portar la versió original catalana a la secció oficial del Festival de Sant Sebastià, on va obtenir tres premis, i el més important va ser el de la crítica europea, el FIPRESI. És el premi de més prestigi, el premi del que n'estàvem més contents quan es va donar a conèixer el palmarès. Tot és fascinant a la pel·lícula de Miquel Gurrea. Hi ha una sòlida direcció, que dius, Déu-n'hi-do, una persona que encara, a veure, té una trajectòria important amb el món de la publicitat i del curtmetratge, vull dir, no comença de nou, uh-huh. Però evidentment encara una proposta com aquesta en català, que no és la seva llengua, i que, a més, amb aquesta direcció tan clara i tan ben aconseguida d'actors, és un portent. Hi ha uns enquadraments molt xulos, una fotografia que aporta dramatisme i tensió a la història, hi ha una elaborada evolució dels personatges, està molt ben explicada la relació de parella des de l'inici fins al final, es passa per diferents moments de tensió, de rebuig, d'odi, d'amor màxim, de sexe, i tot això barrejant aquest elenc professional i els actors i actrius que no són actors professionals, que ancora la història, la realitat, i una parella d'actors que, com he dit, estan impecables. Vicky Luengo la recordarem per Antidisturbios, Chavales, etc., i el Pol López, que és un actor bàsicament de teatre, ha fet intervencions en cinema com Matar el pare, Històries lamentables, etc. Tot està mesurat i equilibrat a la pel·lícula, fins i tot la subtil elecció de la música dels títols de crèdit finals, sense oblidar la traca final demolidora. Hi ha un ball de la Vicky Luengo, que a més he sentit en una entrevista després, l'he sentit després, però va ser quan vam fer la roda de premsa a Sant Sebastià, en la que li va demanar al director que la deixés fer. Diu, el meu personatge ha fet una evolució, deixa'm que en aquesta seqüència final fer el que jo cregui. Diu, confies en mi? I ell li va dir sí, diu, però hi ha una barrera, un límit. No pots posar-te a filtrejar en cap dels convidats, perquè l'escena final és quan d'alguna forma han aconseguit fer les paus en tot i tenen un munt de convidats urbanites a la piscina d'aquest hàbitat, perquè s'han fet una piscina, i tenen molts convidats. Llavors el director li va demanar, fes el que vulguis, la càmera et seguirà, diu, però només te proves una condició, no vagis a filtrejar amb ningú, diu, perquè hem d'acabar la història de que tu amb ell has d'acabar bé. O sigui, li va permetre que en el guió, tot i que ell tenia un altre plantejament, aquell ball o aquella seqüència final fes el que volgués. I, de fet, fa un ball bestial, demolidor, amb un moviment de cos i una insinuació i un treball que passa de la ràbia, de l'odi, de l'alegria, del plor, el riure, d'una forma embogida, i realment està com a posseïda la Vicky Luengo. I realment encaixa molt bé, és a dir, va entendre molt bé aquesta evolució i va voler acabar-lo així, i ell, quan en aquesta roda de premsa, explicava que el va deixar corprès, diu, és la presa sencera, diu, només vaig posar una cosa del principi, que la vam rodar dues vegades, diu, però la seqüència final és l'única que es va fer i és la que vaig posar tal qual a la pel·lícula, perquè està genial.
Ostres.
La pel·lícula no acaba aquí, acaba amb un pla que estan tots dos asseguts.
Però no expliquis com acaba.
No, ho explicaré. Estan tots dos asseguts, perquè evidentment he dit que l'estiu és calorós, vas veient com allà hi ha un incendi que s'està preveient, i estan tots asseguts davant de casa amb un pla seqüència quiet, tots dos allà asseguts esperant, i amb dues frases que t'acaben de posar el punt i final a la pel·lícula. I no explico res més. La recomano moltíssim. Mm-hmm. Si anem en català, a les Gavarres, no sé si està als Yelmo, però en qualsevol cas una pel·lícula que se'n parlarà. No, evidentment, no, tot i que tracta el tema també del tema rural, igual que fa, que fa el Carràs, però aquesta és més atrevida, perquè hi ha un conflicte entre els treballadors i un conflicte amb els immigrants treballadors, i hi ha un plantejament polític de la història que afronta molt bé, cosa que el Carràs no fa. El Carràs hauria pogut també portar la pel·lícula cap a... o tenia un toc una mica de denunciar el tema de les energies renovables. Aquí el tema l'encara amb molta més... és més valent el director, que jo no dic que la Carla Simón no fos. A més, Carla Simón segur que ho va fer expressament de deixar només el tema emotiu familiar d'arrels. No entra a tocar el tema de les plaques solars. Aquí sí que ho fa, i d'una forma molt valenta, i la pel·lícula està molt aconseguida. Per mi és una gran pel·lícula i estic molt content perquè, a més, és del productor estimat...
Tono Folguera.
Tono Folguera.
Molt bé. Per cert, Antonio, coneixíem que el Carràs opta 11 Goyas.
Sí.
Però la superen Asbestas i Modelo 77, no?
És veritat, però no em fa patir perquè, evidentment, això són les nominacions, però la pel·lícula que s'emportarà la major part dels Goya serà el Carràs.
Sí?
Sí, sí. Sí. A veure, t'he de dir que Asbestas és molt bona pel·lícula, però el Carràs és millor encara. És el que jo crec.
Ja,
jo no tinc tampoc la vareta màgica.
Només
però per mi jo crec que sí, que el Carràs quedarà molt bé. Asbestas també. Modelo 77, que també l'hem comentat, també s'han portat alguna cosa, però no com el Carràs i Asbestas. Són les dues pel·lícules que estaran
Bueno, ja en parlarem, no?
Sí, en parlarem. Tindrem temps de parlar-ne.
I tant que sí. Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per aquest de cine. Que vagi bé la setmana.
Molt bé, Sònia, gràcies. Fins la propera. Adéu.